Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Bon dia, és dimecres 17 de novembre. Comencem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, avançant els principals continguts informatius de la jornada en format titulars. I amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem. Problemes d'abastiment amenacen la campanya de Nadal a Calella.
Diversos establiments que avisen que molts productes ja no els podran reposar i que fins al febrer o al març no en tindran estoc. És per això que enguany recomanen fer la carta als Reis Mags amb bastanta antelació. Des de la botiga electrònica Milar apunten mòbils i rentadures com els productes que esgotaran abans existències. Pel que fa a les botigues de joguines, també alerten d'una possible falta d'estoc a les portes de Nadal. Ara tenen el magatzem gairebé ple, però d'aquí a unes setmanes podrien començar a veure's prestatgeries buides.
Reclamen que la vacunació sigui obligatòria pels professionals que treballen amb col·lectius de risc.
Ho ha demanat DINCAT, la representant de les persones amb discapacitat intel·lectual, vol que sigui obligatori per tots els treballadors del seu sector. A Catalunya, un 90% dels professionals que treballen amb discapacitat s'ha vacunat. Ara reclama que el govern de la Generalitat que obligui per llei el 10% restant per protegir els més vulnerables.
L'Hospital de Mataró rep el premi al millor centre materno-infantil de l'Estat.
El centre ha estat distingit en la tercera edició dels premis Best Spanish Hospital Awards, que concedeixen la consulta egípcia Benchmarking i la companyia Asho. La directora Rosa Díez, cap de pediatria de l'Hospital de Mataró, ha dit que el treball de l'equip de professionals del servei està enfocat a donar la millor atenció i tracte als infants i les seves famílies.
En un altre ordre de qüestions, Calella recull selectivament menys de la meitat dels residus que genera.
L'Agència de Residus de Catalunya situa el percentatge de recollida selectiva a Calella del 2020 en el 43,39%. Es tracta de 4 punts per sota de la mitjana comarcal, que també registra un decrement en les xifres de gestió selectiva dels residus. No es compleixen els objectius marcats per la Unió Europea, que marcava assolir l'índex del 50% en el 2020.
I les cabines telefòniques de Calella tenen els dies comptats.
Que Telefònica preveu deixar de donar la prestació l'1 de gener del 2022, d'acord amb l'avantprojecte de llei general de telecomunicacions que es preveu que entri en vigor a finals d'aquest any.
I pel que fa a la previsió meteorològica, a partir d'avui i fins diumenge s'estabilitza el temps amb més estones de sol, això sí, algun núvol poc important i ambient de tardor. Temperatures que han anat una mica a l'alça avui amb 18 graus de màxima. La crisi mundial del transport i dels subministraments amenaça de ple la campanya del Black Friday i també la campanya de Nadal. Els problemes logístics amb el transport de mercaderies sumats a la manca de microxips i a l'encariment de les matèries primeres està comportant que el comerç pugui quedar-se sense estoc a les portes de la campanya més forta de l'any. Reconeixen que molts productes ja estan patint un encariment pels problemes d'abastiment i recomanen doncs començar a fer la carta al risc quan abans millor. Ho hem preguntat també a botigues de Calella.
Ja fa setmanes que diversos establiments han començat a patir retards en l'arribada de les seves comandes. A la botiga d'electrodomèstics Milar, el magatzem comença a buidar-se a poc a poc. Malgrat ser previsors i haver fet encàrrecs als proveïdors amb bastant temps d'antelació i doblant els estocs d'anteriors campanyes de Nadal.
Home, amenaça bastant, perquè hi ha de coses que ja no en tindrem fins a febrer, març. Hi ha problemes de rentaplats. Clar, el que hàgim agafat de més per vendre aquesta campanya, que hem agafat més del compte del normal que fem sempre, cada any, per poder intentar aguantar a veure si arribem al febrer. Però hi ha moltes coses que patirem, eh? Hem mirat els últims 3 anys i hem agafat més del que hem venut cada any, perquè ja no arribem.
Un dels principals problemes és la falta de fiabilitat de quan arribarà la mercaderia. Des d'empreses logístiques apunten que si abans un contenidor des de l'Àsia trigava entre 4 o 5 setmanes, ara en triga 6,8 de mitjana o fins a 12. A tot això s'ha de sumar l'encariment de les matèries primeres i la crisi dels microxips que amenaça de ple la indústria electrònica. Des de Milar avisen que molts productes no podran ser reposats fins ben entrat febrer o març. I atenció als que aquest Nadal vulguin regalar un mòbil o tinguin pensat canviar la rentadora o el rentaplats.
que hi ha moltes coses que porten microxips i no arribaran, com els mòbils, tema de consoles, tema de rentadores. Clar, és que tot porta xips de Samsung i estem tots igual. Per demanar un iPhone triguem 3 setmanes un mes a donar-lo, ja hi ha gent que es quedarà sense. Ja encara estem a novembre, eh?
També reconeixen que la crisi mundial ha comportat des de fa dies un encariment de molts electrodomèstics, com ja passa amb altres productes i serveis. La setmana passada mateix, des d'una parafarmàcia calellenca, s'avisava als seus clients a través d'un post a les xarxes socials de l'augment del cost que poden patir diferents productes a les portes de Nadal per l'encariment del servei de transport. I un dels altres sectors perjudicats és el de les joguines. Des de la botiga Dondino asseguren que ara tenen les estanteries plenes, però reconeixen que amb la proximitat del Nadal començaran a veure's alguns estants buits.
Ara mateix sí que tinc gènere la botiga, però el que no sabem és si es podrà reposar, per dir més o menys pel mes que ve o encara més els últims dies, no sabem. Hi ha coses que encara no han arribat i no ho sabem segur si arribarien. L'únic que ens diuen això, que no saben si com les coses venen de Xina i això, i està costant que arribi, doncs no saben si arribarà a temps. El gènere. Clar, no sabem si ens quedarem sense o no.
És per això que recomanen que enguany es faci la carta als Reis Mags amb antelació perquè ses majestats orients puguin preparar les joguines molt abans i no hi hagi problemes amb l'estoc dels fabricants. Des de Miller s'afegeixen a aquesta recomanació.
Si es pot adelantar, millor, perquè ara ja et dic, ara mateix sí que tenim la botiga i hi ha bastant de gènere, però clar, no sabem què passarà d'aquí unes setmanes. Hi ha molta gent, ja s'ha agafat el catàleg i van mirant. Però clar, és que els nens, clar, com li expliques, és difícil, però clar, és que no sabem com anirà.
La gent que, si té clar què és el que vol, que ho facin ja, perquè així també les botigues podem saber més o menys què anar portant, que puguem no tindre tanta manca de coses.
A tot això s'hi sumarà una nova problemàtica. El Comitè Nacional de Transports per Carretera ha convocat 3 jornades de vaga pels vols de Nadal, del 20 al 22 de desembre, el que afegirà més pressió a aquests problemes d'abastiment.
La representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, DINCAT, ha fet una crida al govern de la Generalitat perquè impulsi una reforma legal que obligui els professionals que atenen el col·lectiu a vacunar-se. Exposen que les persones amb discapacitat tenen un risc més gran de contraure el virus i, per tant, de patir complicacions. Per això, ara demanen fer obligatòria la vacunació per garantir la salut de les persones més vulnerables. Del total de treballadors del col·lectiu a Catalunya hi ha un 10% que ha declinat rebre la punxada contra la Covid.
Des de la Fundació Maresmenques Pronis asseguren que és important que tots els treballadors estiguin vacunats per diversos motius, com ara la dificultat del col·lectiu per distanciar-se socialment o posar en pràctica les mesures d'higiene bàsiques, a més de tenir més probabilitats de patir complicacions si es contrau el virus. El director de la Fundació, Francesc Durà, ha remarcat la importància de conscienciar i sensibilitzar a tots els treballadors del col·lectiu per vacunar-se. Assegura que no fer-ho és un acte d'irresponsabilitat.
És important conscienciar a tota la plantilla de la importància que té la vacunació. Des de la federació que ens agrupa, DINCAT a Catalunya, han considerat que era important fer aquesta reivindicació perquè, tot i que la vacunació ha sigut un gran èxit entre els nostres professionals, no? Crec que les dades diuen que a nivell de Catalunya el 90% dels professionals estan vacunats, sí que hi ha una minoria que se'ls ha d'apretar perquè penso que, o pensem, que el no vacunar-se aquests treballadors cuidant a persones vulnerables doncs és un acte d'irresponsabilitat.
A tot Catalunya, un 90% dels professionals que treballen amb aquest col·lectiu s'han vacunat. A la Fundació Espreonis, dels més de 300 treballadors que tenen, només no ho han fet 6 persones. Unes xifres que Durà llegeix com tot un èxit, malgrat remarcar que li agradaria tenir un 100% d'immunitzats.
Nosaltres només tenim un 2% dels professionals dels 350 treballadors de la Fundació Espronis, tan sols 6 no s'han vacunat. Les argumentacions així de les habituals en aquest cas de la gent que no es vol posar la vacuna. Vull dir, falta de confiança en la vacuna, que és una vacuna que no està prou provada. Bueno, penso que són excuses en aquest sentit, no? O argumentacions prou fluixes. Però ja dic que estem parlant ni un 2% de tota la plantilla. Per tant, nosaltres en aquest cas estem molt per sobre en quant a vacunació de promitja Catalunya i, per tant, molt orgullosos dels nostres treballadors.
Dura també ha explicat que la situació als centres de la Fundació ara és estable després d'un estiu complicat on han tingut diferents brots, on per sort la majoria dels residents eren asimptomàtics perquè estaven vacunats. També explica que tenen plans de contingència preparats que activen quan les dades epidemiològiques empitjoren el conjunt del país.
Estem passant un moment més tranquil, hem passat moments complicats a l'estiu. El que sí que és veritat és que quan has tingut contagis amb la plantilla vacunada, doncs els efectes d'aquests contagis en la salut de les persones ha estat menor. Però bueno, nosaltres continuem això, aplicant plans de contingència, adaptant-nos a la situació. No sé, ara sembla que tornen a pujar una mica els contagis, doncs a partir d'aquí la Generalitat va marcant i el sector van marcant protocols a seguir que han anat canviant durant tot aquest temps.
Amb tot, ha remarcat que la vacuna és 100% segura i ha posat d'exemple els casos asimptomàtics que ha tingut la Fundació aquests darrers mesos. Uns casos que, sense la vacuna, podrien haver tingut complicacions molt greus.
I la tercera edició dels Premis Best Spanish Hospital Awards ha reconegut l'Hospital de Mataró com el millor centre públic de referència de l'Estat en l'àmbit materno-infantil. Un premi a l'excel·lència del centre que compta amb un equip de professionals de diverses especialitats de pediatria, un hospital de dia per l'atenció dels infants i també una unitat neonatal. La cap de pediatria, la doctora Rosa Díez, va ser l'encarregada de recollir el premi a la gala que va tenir lloc a finals d'octubre a Sevilla.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, la cap de pediatria de l'Hospital de Mataró ha posat en valor l'excel·lència i la dedicació dels professionals del servei per a complir amb els indicadors clínics que s'han avaluat.
Probablement el fet de treballar molt en equip entre els diferents grups de professionals que formem a l'equip, no? Infermeria, metges, tècniques auxiliars, inclús i la nostra relació amb l'atenció primària o amb les consultes externes de les especialitats pediàtriques, fa que podem agilitzar, no? Moltes vegades l'atenció dels nostres nens sí. I intentar fer-lo més individualitzat.
Els premis valoren l'atenció en el diagnòstic i hospitalització de situacions de parts, gastroenterites, infeccions urinàries, diabetis, bronquitis o casos de neonatologia. La cap de pediatria ha explicat que compten amb un equip divers d'especialistes i serveis per donar la millor atenció i tracte als infants i les seves famílies.
Dintre els equips hi ha un especialista en pneumologia pediàtrica, no? Gastroenterologia pediàtrica, i comptem amb aquestes especialitats a nivell de consultes externes. Tenim hospital de dia pediàtric també, per a aquells nens que venen només a fer-se una prova molt específica o un tractament que requereixi unes hores d'ingrés, però no tot un ingrés d'un dia.
L'Hospital de Mataró ha estat premiat en la categoria de centres de referència. Els finalistes van ser l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa i l'Hospital de Manises.
Una i 13 minuts. Les dades de recollida selectiva de Calella durant el 2020 allunyen la ciutat de l'objectiu europeu d'assolir el 50% del total de residus generats. Segons recullen les estadístiques de l'Agència de Residus de Catalunya, aquí es va quedar en el 43,39%. També per sota de la mitjana comarcal. Argentona és la població maresmenca que obté els millors resultats de recollida selectiva amb un índex del 88%. Li segueixen de prop Tallà amb el 86%, gairebé el 87%, i Arenys de Munt amb el 74,79%. A l'altre extrem, la ciutat amb el pitjor registre és Mataró, que es va quedar en el 35% tan sols.
De les 10.758 tones de residus que es van generar a Calella durant el 2020, només 4.667,69 es van reciclar selectivament, és a dir, el 43,39% del total, per sota del 50%, al que les poblacions es van comprometre a arribar d'acord amb els objectius mediambientals de la Unió Europea. L'Agència de l'Estadística de l'Agència de Residus de Catalunya aporta les dades interessants sobre les quantitats de les diverses fraccions que es van poder recollir de forma separada amb la finalitat de reciclar-les i i reaprofitar-les. Durant el 2020 es van gestionar 1.314 tones de matèria orgànica, 955 tones de residus voluminosos i fusta i 658 tones de paper cartró, 542 de vidre, 474 d'envasos lleuger i 470 de runes de construcció. Cada calallenc i calallenca va generar una mitjana d'1,53 quilos de residus al dia. Al cap d'un any van convertir-se en 558 quilos de brossa. D'aquests, 242 quilos es van aportar a valorització.
Unes dades relatives a l'any 2020, aportades en aquest cas per l'Agència de Residus de Catalunya, que val a dir-ho, es circumscriuen a l'excepcionalitat del moment marcat, recordem-ho, per la incidència de la pandèmia de la Covid. Les tres cabines telefòniques que queden avui a Calella desapareixeran en els pròxims mesos. Ho ha confirmat Telefònica, que està amatent a que el govern espanyol publiqui l'avantprojecte de llei de telecomunicacions per oficialitzar la fi d'aquesta prestació, que ha sigut universal i, per tant, la posterior retirada dels equipaments a tots els pobles i ciutats de l'Estat. La voluntat és només mantenir aquelles cabines que han tingut activitat en aquest últim any. Fins ara, el govern espanyol obligava la companyia a mantenir-les totes com a servei universal.
I tot fa preveure que l'1 de gener del 2022 la línia de cabines telefòniques deixarà de donar servei. El govern espanyol l'havia anat prorrogant any rere any el seu manteniment, però ara la desaparició es farà efectiva d'acord amb l'avantprojecte de llei general de telecomunicacions que es preveu que entri en vigor a finals d'aquest any 2021. Ara el servei, això sí, està assegurat fins al 31 de desembre a les 102 cabines que hi ha repartides al llarg de tota la comarca del Maresme, però si els ajuntaments ho sol·liciten, Telefònica les pot retirar. Segons fonts consultades per aquest mitjà, Calella de moment no ha sol·licitat la seva retirada, tot i que el seu ús és ja pràcticament residual. Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, el 88% de la població de l'Estat espanyol reconeix no haver fet servir mai una cabina de telèfon i només l'1% l'ha utilitzat en el darrer any. A Catalunya queden 2.500 cabines, sent Barcelona la demarcació amb més punts de telefonia fixa, 1.784. Al Maresme, com dèiem, hi ha 102 i a Calella ja només en queden 3 ubicades a la plaça de l'Estació, la plaça del Bunyol i la plaça de Pompeu Fabra.
Altres notícies a comarca. El vidrier mataroní David Gibernau ha creat l'estrella que coronarà la Torre de Maria de la Sagrada Família. És una creació feta de forma artesanal que s'ha d'inaugurar el dia 8 de desembre amb l'encesa oficial. Segons ha explicat, el Digital Capgròs va començar a treballar en la forma el novembre de l'any passat, una forma que conté 123 peces, té 12 puntes i pesa 5 tonelades i mitja. La creació i també la instal·lació de llums que s'hi reflectiran han tingut un cost d'1,5 milions d'euros. L'estrella també dispersarà la llum del dia amb un impacte tastat de fins a 100 km per hora. Serà la figura que coronarà la primera torre de la Sagrada Família que s'acaba en més de 40 anys. Un cop realitzada aquesta, el projecte abordarà les altres 4 torres restants. Les 5 torres restants són la de Jesucrist, de 172 metres i mig d'altura, i la dels 4 evangelistes. Els terminis continuen sent, hores d'ara, una incògnita. Fins l'any vinent no s'anunciarà el nou pla d'obres, un cop superat l'horitzó del 2026 per culpa del coronavirus. I Argentona i Cabrera estaran connectades de forma directa amb Barcelona amb un nou servei de bus que es posarà en marxa a partir del mes de gener. Tindrà 6 expedicions d'anada, altres 6 de tornada, serà de dilluns a divendres, cobrint les hores puntes del matí i la tarda. La nova línia tindrà 5 parades a Argentona i 3 a Cabrera de Mar. El punt de destí a Barcelona estarà ubicat a la plaça Tetuán. A més, el servei operarà amb un vehicle adaptat per persones amb mobilitat reduïda. L'Aula d'Extensió Universitària ha programat per aquest vespre una nova conferència emmarcada en les activitats del primer trimestre del curs. Es parlarà de cinema i de llibres, amb el comentarista, amb el crític Albert Beorlegui. La conferència es farà com cada dimecres a la sala Mozart, serà a 6:45.
Beorlegui és comentarista cinematogràfic i també tècnic de comunicació. La conferència serà un passeig per la intensa relació que hi ha entre el món del cinema i la literatura i de com les pel·lícules han tractat els llibres que han sortit a la gran pantalla. La xerrada es farà 6:45 i és només pels alumnes del curs de l'aula.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem l'informatiu, com sempre, fent una ullada a la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui dimecres, per fi, esperem un temps estable i assolellat a tot el Maresme. Si veiem alguns núvols baixos cap a la serrada litoral a tocar del migdia i també durant la tarda. A conseqüència d'aquest cel més serè, les temperatures mínimes han baixat i han assolit valors de 5 graus tan sols a les fondalades de l'interior de la comarca, mentre que avui les màximes esperem que puguin pujar cap als 17 graus puntualment i, per tant, doncs, seran més suaus, clarament més suaus, a les hores centrals del dia. Els vents fluixos del nord-oest aquest matí, del sud-est a sud-oest aquesta tarda i la situació marítima encara amb restes de mar de fons que ha d'anar disminuint a mesura que avancin les hores. Pel que fa a la predicció, de cara a demà dijous es mantindrà el temps estable i completament assolellat a tota la comarca. Això el que farà és que les temperatures nocturnes encara puguin baixar una mica més, arribant a valors de 4 graus cap a l'interior del Maresme, mentre que les màximes doncs, pujaran lleugerament, arribant cap als 17, puntualment als 18 al centre del dia. Vents fluixos que bufaran de mar cap a terra durant la tarda i la situació marítima ja molt tranquil·la, amb predomini del marejol, fins i tot amb àrees de mar arrissada a tota la costa. Maresmenca, divendres 3:15 del mateix, molta tranquil·litat, amb sol durant tot el dia, temperatures mínimes que pugen una mica, excepte les fondalades on encara podrien baixar un palet més, mentre que les màximes pujaran en conjunt a tot el territori, amb vents fluixos que a la tarda giraran cap a component sud i sud-oest i amb una situació marítima dominada per la mar entre plana i arrissada a tota la costa de la comarca. Dissabte també es mantindrà la bonança, si bé augmentaran els núvols a la tarda, i diumenge, malgrat la presència d'alguns núvols en conjunt, continuarem amb un temps tranquil, estable i molt suau pel que fa a temperatures.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
1:23, posem punt i final aquí a l'info d'avui dimecres 17 de novembre, que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi, fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, tots tres, i tornarem amb més notícies. Això serà demà, puntuals a la una. Ja sabeu que podeu fins llavors seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà. Molt bon dimecres. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.